Generació Digital, amb Albert Murillo.
Hola, què tal? Benvinguts al Generació Digital amb una edició especial que feia temps que no fèiem. Edició només per podcast, perquè... Hola, Francesc, com estàs?
Doncs molt bé, aquí, com amb tu de nou al Mobile World Congress. No?
Exacte, una... t'estic veient, estem en una taula, estem enregistrant aquest podcast. S'està acabant ja una nova edició del Mobile i ha tornat una mica com abans, eh?
Doncs la veritat és que sí, eh? Aquesta és la sensació per tots els que hem seguit el Mobile durant tots aquests anys a nivell informatiu, ha sigut una miqueta que és el Mobile de sempre. Sí. L'edició de la reduïda de l'estiu passat va ser una edició en què realment notaves a faltar l'absència de moltes coses i, a més, a nivell de persones que assistien, els números diran el que diran, però òbviament era una versió molt reduïda, a l'interior es notava buit, es notava que hi havia doncs, molts espais, la gent caminava, no hi havia les aglomeracions típiques del Mobile, dels dies forts del Mobile, i aquest any una miqueta han tornat. Es nota que estem molt bé, no t'has enxubat en cap moment,
és veritat,
però sí que notes que les persones han tornat, de que l'assistència doncs està complint i una miqueta els estands, els pavellons doncs tornen a lluir com abans. Una de les coses que també m'ha agradat molt aquesta vegada, que no hi ha tants pavellons dedicats al Mobile com l'any passat, què ha passat? Un dels pavellons l'han dedicat al 4 Years From Now, per
correcte,
tant aquesta vegada està incorporat dins el Mobile,
jo trobo
que és un encert.
Sí, és que ahir em preguntava, quan la cosa torni, que hi hagi molt més expositors, etc, etc, què faran en el 4 Years? Realment estan al seu lloc, estan al lloc que els hi...
Sí.
Que a més, que penso, per tota la gent que hi ha, s'ho mereixen. I no sé, ja veurem l'any vinent què faran o què decidiran. I si tot va bé, esperem que hi hagi doncs, més ambient, que hi hagin més restaurants, perquè una de les coses que ha passat és que els restaurants que hi havia, per exemple, per premsa,
sí,
no
sí.
hi són. Tot és amb, quan estàs aquí moltes hores, necessites almenys, no sé, escolta'm, un bocata o alguna cosa, un
sí,
plat.
I nosaltres com... som uns afortunats perquè estem ara aquí a l'àrea de premsa,
és
que és una àrea especial,
sí,
apartada, on tenim uns espais per treballar,
sí,
molt interessants, i també uns espais una miqueta per relaxar-nos. Diré que ens donen un cafè de cortesia, unes calatotes que són boníssimes. S'ha de dir que el catering del Mobile és espectacular. Però no només són galetes, però escolta, val molt la pena. I nosaltres tenim aquesta oportunitat de refugiar-nos aquí una estoneta.
Correcte, correcte. Doncs parlem de moltes coses. Mira, et parlo d'una de les primeres persones amb les quals vaig parlar, que es diu Patricia Morán. Ella té una empresa amb 12 persones més, són 12 treballadors, que es diu Future Space.
Quin nom.
Sí, sí. I a més fan d'aquelles coses interessants i molt difícils de definir, que després ella ens explicarà, que és tecnologia XR. Tecnologia híbrida on es mescla realitat virtual. Bé, després ens ho explicarà, fan moltes coses. A més, també li pregunto sobre aquest moment incipient amb el qual està aquesta tecnologia, que de vegades ni els mateixos clients, ni els mateixos usuaris o persones que ho veuen saben què és el que estan veient, i que cada vegada més festivals com el Mira, com el Llum, com el Sonar, doncs la gent es va acostumant. Ella ens parlarà quina relació tenen precisament amb els clients. Ella és Patricia Morán i ens parla precisament d'això.
XR és un paraguas que englutina moltes tecnologies, tanto el vídeo 360, com la realitat virtual, com la realitat mixta i la realitat augmentada. Al final és el paraguas on s'aglutinen totes aquestes tecnologies i on bàsicament el que fem és crear experiències, crear solucions que integren una parte de virtualización con una parte de físico real y,
vale,
y las conectamos unas con otras. Hay de todo, lo que sí que después de 6 años que llevamos actividad, lo que más nos ha funcionado es convertirnos en un lab, el crear cosas e invitarlos al estudio, que lo vean y cuando lo ven dicen, vale, quiero esto, esto pero más grande. Entonces eso es lo que a nosotros más nos ha funcionado, el crear nosotros experiencias o soluciones y enseñarles cómo funcionan, y cuando lo ven y lo entienden es cuando el 100% de los clientes dicen que sí. Cuando es al revés, cuando nos entran briefs por parte de los clientes o por agencias, cuesta todo mucho más, porque realmente no tienen todo el expertise. Sí que muchos ahora ya vienen bastante rodados y saben muy bien la tecnología y saben muy bien lo que quieren, pero no cómo conectarlo con una campaña, con una estrategia y con una razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre, pues, en función del cliente que te venga, es más costoso.
Aquest videojoc que et comentava, Francesc, i que vam presentar al Festival Llum de Barcelona ara fa uns mesos, tu imagina't, un videojoc que es pot veure en un mur, en una gran paret.
Okay.
I la gent que entra els hi donen pilotes, pilotes de tennis, pilotes una miqueta més grans, i surten uns dracs. De fet, aquest joc es diu Kirby the Dragons. Llavors, tu quan llences la pilota contra la paret i li dones a un drac, desapareix. O sigui, és una manera d'interactuar. De fet, és efectivament una mescla de tecnologia híbrida, de videojoc.
Tens una miqueta de videomapping, exacte, tens una miqueta de detecció de moviment. És com que a vegades hem vist en el... que és en el Mira?
En el Mira, sí, en el Mira, o en el Sonar més D, també s'ha vist alguna cosa.
I en el, allà on tenim el nostre amic Jordi Selles.
Ah, l'Ideal. Ah,
exacte, l'Ideal, sí, no? Exacte, que és allò de que és projecció de biomapping que et ve des de dalt, però la teva interacció sobre el
que
estàs trepitjant genera canvis. Per tant, estan sabent on t'estàs tocant.
Correcte. I és el que deia, que potser els clients encara no saben què és el que volen i ells els hi han de mostrar, mira, fem això. I llavors el client diu, podem fer això, això... És que denota que encara la tecnologia és una miqueta, doncs, incipient, clar.
Sí, i a més, denota també que les possibilitats que dona moltes vegades trenquen amb el que esperes habitualment, sí, no? I això és una cosa que és molt curiosa i molt entretinguda a vegades de veure com els que van a l'avantguàrdia d'alguns moviments que dintre d'uns parells d'anys ens semblaran molt corrents, sí, molt normals, sí, sí, es troben en la situació d'haver d'explicar ben bé el que és perquè la gent, sí, no ho acaba d'entendre, perquè no s'assembla a res, sí, del que existeix, no? O del que utilitzen habitualment per fer la seva promoció, per fer les seves campanyes, no? Llavors els hi has d'explicar la possibilitat d'això, et permet fer tot de coses i la gent li costa fins que ho veu, no?
Exacte.
Has de tenir la demostració.
I escolta'm, he vist molts robots de Boston Dynamics.
Ui, sí,
he vist,
sí,
drons,
sí.
I tu has parlat amb gent de drons, no?
Doncs mira, jo he parlat amb gent de drons, precisament en la part del Mobile World Congress dedicat a les empreses catalanes,
sí,
me n'he trobat una que es diu Flock Drone Art. I m'ha semblat molt, molt curiós perquè és precisament el que m'imaginava, allò que hem vist tantes vegades quan compartim per xarxes, on arriben aquests espectacles fantàstics de milers de drons fent figures que sempre surten a la Xina, a Xangai, a altres països del sud-est asiàtic on ho fan molt. En canvi, veure que hi ha una empresa catalana que es dedica precisament a això, doncs m'ha fet molta gràcia. He parlat amb l'Ernest Biosca, que és el director d'art de Flock Drone Art, i hem estat parlant una mica, doncs, d'això, de com és l'empresa i què fan. I sobretot, ens ha estat explicant com són els drons, perquè clar, són uns drons particulars.
Per ara tenim una flota de 100 drons que hem fabricat nosaltres, perquè són uns drons amb unes necessitats molt concretes, que és bàsicament un bon GPS, un LED que pugui il·luminar i que es pugui veure des de lluny, i llavors, doncs, són al màxim lleugers perquè la bateria i així el temps total de l'espectacle sigui el major possible.
Doncs la veritat és que sí. Per mira, és una empresa que porten 3 anys ja fent espectacles amb drons, han fet espectacles, doncs, a Lloret de Mar, han fet espectacles per Sant Feliu, s'han dedicat una miqueta aquí. Ho van descobrir quan 3 amics, doncs, es posen a veure vídeos d'aquests que hem vist, no? De la Xina, milers de drons fent espectacle, i eren precisament 3 persones, una dedicada al sector de l'espectacle, l'altra a l'enginyeria i l'altra, pues, en el cas del disseny tècnic, i per tant reunir una miqueta tots els perfils per posar en marxa aquesta empresa i fer-la una miqueta realitat. Precisament el que tu ens explicaves amb la noia anterior, no?, de les possibilitats de la tecnologia, em comentava que molts dels seus clients a vegades tenen idees molt loques sobre el que volen fer amb els drons, no?, i volen que els drons em facin unes figures i que es moguin i tal, i llavors ells els han de baixar una miqueta a terra i dir, mira, això és molt maco, però la possibilitat real que podem fer és això, i a vegades els expliquen coses que no es pensaven que es poden fer. Sobretot la gent el que té s'ha d'especificar molt bé que per aquestes qüestions hi ha temes legals, com per exemple, els drons no poden sobrevolar sobre el públic, i moltes persona el que voldria és que els drons fessin figures a sobre de la gent i diu, no, la llei no et permet, és com els focs artificials, no?
Sí, sí.
Han d'estar en zones acotades i tal, però a diferència d'un piro musical, no, habitual, un espectacle de drone art, doncs permet que els drons facin figures, ells sempre utilitzen, doncs, una banda sonora específica feta per l'ocasió.
Molt bé.
I a part d'espectacles, doncs, per ciutats, com en aquest cas ha sigut el de Lloret, que hi van estar-hi durant l'estiu de forma recursiva, em sembla que un dia a la setmana tenien l'espectacle, fan sobretot coses, doncs, per bodes i per altres espectacles.
Molt
bé. I m'estan demanant, escolta, això seria molt maco, la típica proposta de matrimoni, cosa que es fan en aquests, els espectacles americans.
Que et vingués l'anell, no?
Oh, no, no que et vingués l'anell, sinó que imagina't que te la portes a la platja, no? I llavors hi ha tot d'estels, que són els drons que ja els tens preparats allà, i de cop els estels es mouen, i mentre ja estàs demanant matrimoni, formen el nom o casa't amb mi, alguna cosa espectacular, no? Vull dir, doncs escolta, són moltes possibilitats.
Com es diu l'empresa?
Mira, és Flock Drone Art, els trobareu a Flock Drone Art, Flock amb F-L-O-C-K, flockdroneart.com, i doneu-hi un cop d'ull a les possibilitats que hi ha, perquè si teniu ganes de fer una proposta de matrimoni espectacular, poden ser la solució, eh?
Boníssim, boníssim. Mira, jo l'altre dia, passejant pel Four Years From Now, em vaig parar en una espècie de, sí, de lloc on hi havia una empresa que posava narrativa. Narrativa, i vaig dir, què és això? Hi havia tres persones, i una d'elles era la Dulce Torrero, que era la CCO, i em va començar a parlar de què feien en aquesta empresa, i la veritat és que em va semblar al·lucinant, perquè em va preparar dient, eres periodista? Digo, sí. Dic, pues quizá no te va gustar mucho. Digo, explícame. Ells treballen amb el tema del Big Data i les dades i les converteixen a llenguatge natural. Uh-huh. A llenguatge natural. No tant parlat, que també, sinó escrit. Ella, ara l'escoltareu, parlar de què és exactament, què és el que fan a la seva empresa, quin tipus de sistemes tenen, perquè tenen uns estàndards, tenen d'altres que els hi demana el client, per exemple, m'explicava, de fet, explicarà un exemple final del Wall Street Journal, que demanava notícies econòmiques, però a temps real, i no dades, perquè pugui doncs el periodista doncs veure-ho i publicar-ho, sinó que ja directament estan tractades en llenguatge natural. Cosa que es bastante curiosa, ¿eh? Ella es la Dulce Torrero de Narrativa.
Lo que hacemos es transformar los datos en texto, narrativas. Y es una solución que utiliza inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, y es una solución que se puede utilizar en cualquier industria. Donde haya datos en bruto y la necesidad de interpretar esos datos y de producir un texto que explique el significado de esos datos, esa es la solución automatizada. Le inyectas los datos al sistema, aplastas un botón y te sale el contenido. Tenemos datos también que ya están integrados en nuestro sistema y están produciendo los contenidos de manera continua y en tiempo real. En realidad, como es una solución que se puede utilizar, pues es la transformación de datos, puede aplicarse en cualquier industria. Trabajamos con clientes en la industria de los medios de comunicación, por ejemplo, en la industria farmacéutica han venido las grandes empresas a buscar nuestro servicio. Estamos iniciando también la incursión en el área automotriz, por ejemplo, en Estados Unidos, y de construcción también, porque tienen procesos en los cuales hay muchos datos y tienen que hacer reportes también. Estamos también produciendo contenido para las empresas en el mundo de las apuestas, por ejemplo, de los afiliados. O sea, es una solución que se puede utilizar en cualquier empresa para reducir el tiempo de trabajo, los errores, porque es una máquina, y el producir un contenido estandarizado. En el servicio de finanzas proporcionamos los cambios de valores de los mercados financieros en tiempo real. Podemos entregar esos textos a través de este tipo de aplicaciones. Bien. Por ejemplo, se lo entregamos al Wall Street Journal a través de Slack. Los periodistas reciben, cada vez que hay un cambio de valor, lo reciben en Slack.
Fixa't tu, vaig estar parlant amb ella i evidentment és un servei, un producte, que no és barat, no em va dir el que costava, però ho fan en grans empreses.
Això és una cosa que de moment veiem moltes vegades en experiments gairebé pseudoartístics,
sí, és veritat,
com pot ser els poemes composats per l'ordinador, o les cançons fetes per l'ordinador, que gairebé agafen tota una sèrie de material que a priori podia ser random i l'han d'ordenar de forma que tingui un sentit per nosaltres.
Sí.
I és bàsicament el mateix en el que estan fent ells, agafar tota una sèrie de dades en brut, i si fins ara els algoritmes d'interpretació de dades doncs ja existeixen i bàsicament el que fas és cercar una base de dades per uns criteris que tu busques perquè et retorni un resultat, el fet que dius tu que és cabdal és que te'l retorni amb llenguatge natural. Sí que és veritat que això es pot reinjectar directament a un feed de notícies i ja no tens un periodista que te les hagi de fer perquè ho fa la màquina per si mateix, però jo crec que a l'hora de la veritat també és molt important en el sentit de que periodistes o no periodistes o qualsevol persona de qualsevol sector prou feina té sent un expert en el seu sector perquè a sobre hagi de ser un expert en l'anàlisi de dades per interpretar dades que et dona un algoritme. Si te les dona amb un llenguatge més senzill i més interpretat, doncs això és molt més fàcil per tu.
A més, jo
estic veient una quantitat de possibilitats brutal a mesura que cada cop estem. Pensem que el Big Data en aquests moments ens sona encara potser una mica això, a grans empreses o però realment estem submergits en un núvol de dades que es generen actualment. Com més sensors tinguem a tot arreu, moltes més dades generarem, i el fet de que aquestes dades ens les puguin dir a nosaltres, les que ens interessa, i explicades d'una forma més normal...
I filtrades, per la que tu t'interessa.
Pensa en tots aquests assistents virtuals, sí, que cada cop són cada cop més Alexes, assistents de Google, assistents d'Amazon, etc., que moltes vegades encara estan en aquesta fase en què quan nosaltres els demanem alguna mica d'informació, et regurgiten una cosa treta d'internet, sí, no interpretada, sí, sinó que et van a la pàgina que sigui, han trobat això i et diuen... Quan a vegades sí que tu interpreta una miqueta, dius, mira, m'ho ha dit com en una frase,
exacte,
que m'ha fet ella.
Sí, sí,
però
sí,
bàsicament et diu, en internet he encontrado... Perquè l'has preguntat una cosa molt específica, clar, que no sap interpretar-te.
Clar.
Quan això s'incorpori a aquests d'això, la interacció que nosaltres tindrem amb una màquina serà molt més fluida i molt més natural,
sí,
perquè
sí,
li podrem fer això, fer preguntes amb criteris concrets, i ella, de tot el que hi ha a internet, no ens tornarà en esta pàgina web, pum.
No,
sinó que agafarà, n'explorarà 3 o 4,
en farà un
o
10,
sí, 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 i pum, et dirà, del que tu m'has preguntat, sí, i del, sí, que jo, sí, he trobat, sí, en aquestes pàgines, el que a tu t'interessa és, doncs, l'horari en què es veurà tal, i és,
exacte,
aquest dia, aquesta hora.
Sí, sí, sí. Som el Generació Digital, en una edició especial del Mobile World Congress del 2022, i som, doncs, a l'espai de premsa fent aquest programa especial. I, Francesc, què més has trobat?
Doncs mira, precisament les persones que segurament acabaran programant tots aquests algoritmes d'anàlisi de Big Data són persones que s'han de formar, que han d'aprendre, i el tema d'aprendre programació és una cosa que en el programa n'hem parlat moltes vegades. Hi ha des de fa molt de temps grans iniciatives per fet de que intentem incloure, doncs, la programació i les habilitats tècniques i informàtiques a les escoles. Segurament tots els pares que tinguin nens en edat escolar, segurament a la seva escola hi ha hagut algun programa STEAM en marxa,
sí,
on han sentit a parlar, no? I per això cal aprendre, doncs, a programar. I m'he trobat amb una empresa que es diu Codet Arena. Tenen un producte que és Codet Arena, diguem-ne, i he parlat amb en Jordi Rubio, que és el fundador i CEO, precisament de com és aquest producte que ells tenen, en què ensenyen a programar, i ensenyen a programar en Python. I això m'ha semblat curiós, perquè de tots els llenguatges que hi ha, li he preguntat, per què Python?
Per diversos motius. El primer és perquè Python és el llenguatge més utilitzat al sector de l'educació arreu del món, per la seva senzillesa i perquè és molt, molt fàcil de començar a obtindre resultats des del principi. I després perquè Python és un dels 5 llenguatges de programació més utilitzats a tot el món.
Perdona, el Rafa Laguna, quan una vegada vaig voler, sí, començar a estudiar programació, em va dir, comença amb Python.
Sí, senyor. Rafa Laguna d'això en sap un niu. Python, un llenguatge, doncs, molt versàtil, molt utilitzat, no? A diferència d'altres opcions que a vegades són més limitades o més centrades en un aspecte concret, doncs en Python és això, és un llenguatge ja una miqueta més seriós. I la qüestió és de que Codet Arena és un videojoc per aprendre a programar. Però a diferència d'altres opcions que a vegades hem estat veient i hem comentat en el programa, que són com plataformes que gamifiquen l'aprenentatge, doncs, de programació, i diguem-ne que tu fas uns exercicis i a mesura que els exercicis els fas, doncs, bueno, sembla un videojoc i et donen punts i aquestes coses. Aquí, en canvi, no. Aquí, en canvi, a Codet Arena, l'important és que funcioneu per equips, intenteu funcionar per equips, que cada persona, quan s'apunta a la plataforma, adopta un rol, adopta un personatge, com si escollissis el teu personatge dins d'un gran videojoc, comences amb nivell 0, i en comptes de resoldre problemes de programació, òbviament són problemes de programació, però el que són reptes del joc. Passes fases,
molt
nivells,
bé.
Has d'enfrontar-te a això. I a l'hora de programar, quan fas el teu codi, i a més, tots els integrants de l'equip han de pensar què estarà fent l'altre integrant de l'equip segons el seu rol, si és més tanker, no? Si és més curador, si és més de distància, no? El que sigui, han de programar tenint en compte el que ells faran, més tenint en compte quina resposta donaran al que estigui passant, al que estiguin fent els enemics dels altres companys.
Està molt bé.
Veuen el resultat, llavors tornen a millorar l'algoritme i van fent. Una de les claus d'aquesta plataforma, que a més està enfocada cap a escoles, és sobretot les competicions entre els grups d'estudiants de diversos llocs, no? Que és el que fa que a més sigui molt més interessant i divertida. Per tant, no és tant el que aprenen, que és el Python, sinó a més tot el que han après, com ho apliquen per resoldre aquest joc. Jo he estat veient les imatges, són bastant curioses, divertides, així en 2D, no? Però sí, sí, veus el codi al costat, mentre es va executant, i tots els personatges que es van movent, els enemics que també es mouen, llavors, clar, tu has de fer un algoritme que digui, jo faig això, però si l'enemic es mou i està més aquí, jo faig això. Si el meu company està més a prop que jo, i a més està menys de vida, doncs vaig al curo i no ataco, no?
Molt bé.
Tot ho has de planificar i ho has de pensar, no? I així cada vegada més complexa, i a més parteixen des de zero, i pots aprendre, diuen, el límit és, doncs, el que tu vulguis. Tot i que és una plataforma que pensada per escoles, i ja comencen a treballar amb diverses escoles doncs, aquí a casa nostra, sí que és veritat que qualsevol persona es pot apuntar a la seva plataforma, que la trobareu a codetarena.com, perquè tenen una fase de prova gratuïta. Si us interessa el món de la programació i amb Python, doncs ho podeu provar. I si funciona, doncs escolta, parleu amb la vostra escola i que ho incorporin.
I tant. Mira, ara et porto la darrera, diguéssim, proposta d'una gent que ja havíem parlat amb ells fa cosa de 3-4 anys, també després de conèixer el Gerard Jané i la seva doncs, proposta, que ara us explico, també parlarem una miqueta de pins, el tema dels pins, que per la gent que no ho sàpiga, després explicarem què és, diguéssim, una activitat lúdica al Mobile World Congress que el francès des de gairebé els inicis doncs, segueix, però el que et volia parlar és del Francesc, perdona, el Gerard Jané, que té una empresa que es diu GameSquare. Ell, de fet, és el cofundador i el co-CEO. El Francesc, el vam parlar amb ell l'any 2018 perquè feien una aplicació que ara és plataforma, ara ha crescut, que es diu GameSquare. Està vinculada amb el tema del videojoc, però ara ha obert molt els límits. I tu coneixes l'aplicació Discogs?
No.
No et sona?
No.
Discogs és com una aplicació on tu pots posar la teva col·lecció de discos, d'acord? Però a banda de posar la teva col·lecció de discos, tu, si n'hi ha algun que, ostres, està a la venda o vols posar a la venda, pots posar el preu, no? I pots contactar amb gent. Bé, va molt bé perquè tu pots veure la col·lecció de música que tens i a banda, doncs, escolta'm, si n'hi ha algun que no vols, doncs te'l pots vendre. És una mica això. Mira, el que faré serà posar tota la conversa que vam tenir perquè explica un parell de coses molt interessants i després m'agradarà saber què en penses de tot plegat.
Soc el Gerard Jané, cofundador i co-CEO de GameSquare, i bàsicament m'encarrego del disseny i la part de producte, de parlar amb usuaris i veure cap on hem de portar una mica l'startup a nivell de producte.
El producte, en què consisteix? Què és el que pots fer?
GameSquare bàsicament és una plataforma de compra-venda especialitzada en productes gaming i de friquisme, sobretot els Funko Pops, que són aquesta figura que tens aquí davant. I bàsicament el que et permet GameSquare és saber qui vol comprar tot el que tens a casa, sí, i vendre-ho a l'instant. Que tu puguis mirar l'estanteria que tenim els típics col·leccionistes i dir, ok, pues aquesta figura ja hi ha 10 persones que me la volen comprar per X preu.
Wow.
I ho puc pujar i vendre-ho a l'instant, sense negociar ni perdre el temps.
Molt bé, perquè jo recordo que al principi era una cosa molt vinculada al tema del videojoc.
Sí.
Però clar, els que tenen videojocs tenen moltes altres coses.
Exacte, nosaltres de fet treballem amb moltes tendes de videojocs de Catalunya, i d'anar a les tendes a parlar amb elles i pujar productes i que venen moltes d'elles, vam veure que els Funko Pops i el merchandising és el que ja més venien. I vam començar a investigar i dius, hòstia, al final a Barcelona hi ha més tendes de friquisme i Funko Pops que de videojocs ja.
Imagina't.
Hi ha tot un nicho allí de mercat per atacar i que la gent li agrada tant. I vam dir, pues cap allí, anem a mirar cap allí.
Potser m'equivoco, però jo recordo que el vostre producte també servia per un tema que a mi em va semblar molt interessant, i era ordenar una miqueta el que tu tenies.
Exacte.
És a dir, virtualitzar el que tens a un armari i que de vegades no hi jugues o no ho veus perquè ho tens tancat una capsa.
Exacte, GameSquare al final el que volem és permetre a la gent digitalitzar la seva col·lecció, no? Que tu simplement a moda de checklist puguis dir, vale, tinc això, 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 i marques, tinc aquests 10 ítems, i a l'instant et vull dir, pues mira, la teva col·lecció val 1.000 euros, que és el valor del que ja la gent el vol comprar i que l'està buscant per aquests preus, que és l'acumulat.
Molt bé, és ben curiós perquè la setmana passada va sortir l'Elden Ring, un videojoc potent que tothom esperava, i moltíssima gent encara el compra en físic, i molta gent el compra amb el cofre. És a dir, molta gent comentava fa 3-4 anys que en 3-4 anys ja no existiria el videojoc, per exemple, en físic, però continua, la gent vol tenir el producte.
Sí, no, és fascinant. Parlava amb mi empresa l'altre dia, la resistència que també hi ha al físic i al retro i a les edicions col·leccionistes, que al final és impossible que se'n vagin pel pur amor que tenim la gent, que ens agrada a tenir les col·leccions i tenir-la a l'estanteria i dir, hòstia, que maca que és la meva col·lecció i el meu pack allí.
I per exemple, si tinc aquest del ring i hi ha tantes persones que estan interessades en comprar-ho i tu decideixes, va, m'ho vaig a vendre, com funciona?
Molt senzill, tu primer de tot puges el producte, Martín, el meu salde, puges el producte GameSquare, ja saps quanta gent l'està venent també per quin preu, perquè no et passis, i just quan el puges tu pots veure totes les persones que l'estan buscant i quant t'estan oferint i els hi pots acceptar o rebutjar les ofertes. Tu decideixes el teu preu de venda, te'l poden comprar directament pel teu preu de venda, però si el vols vendre ja també pots acceptar les ofertes d'algú que l'estava buscant ja.
I vosaltres com a empresa, que sou intermediaris, sí. o funciona també en... Jo què sé, jo li hauré d'enviar, passo per la vostra empresa, com va?
Ens encarreguem de tot. Tu pagues a GameSquare, nosaltres avisem el venedor i accepten la venda i t'enviem una etiqueta d'enviament de correus perquè la persona te l'enviï.
Molt bé.
I t'he de comentar una cosa nova, Albert, que no, això no ho saps encara, que estem testejant un concepte que li està agradant molt a la gent, que són el live shopping, que bàsicament són subhastes en vídeo en directe, dir temps únics, d'una Game Boy, d'un Funko Pop molt buscat, i a la gent li està encantant.
Home, perdona, estic veient que si jo he de vendre aquell producte com, jo què sé, això, o estic pensant en videojocs que tinc a casa, de quina manera fer-ho que fer-ho com demana el producte, no?
Exacte, i és molt graciós perquè són subhastes en vídeo, com si fos un Instagram Live,
per favor,
un directe, que només duren un minut. Durant un minut.
O sigui, que si el vols comprar...
La gent va com boja fent la puja allí i quan falten 10 segons, cada puja que es fa li suma 10 segons més.
Oh.
I estàs amb la incertesa i això ho estem fent ara a Twitch per validar el concepte
sí.
I n'hem fet 4 allà i a la gent li encanta.
O sigui, ho feu a Twitch com a prova ara?
Com a prova, exacte. N'hem fet 4 a Twitch, aquest mes en farem 8 més perquè ja la gent ens ho demana més. O sigui, ens arriben col·leccionistes i ens diuen, tu Gerard, això m'està molant molt, deixa'm ficar Funkos meus també a les subhastes.
Sí, sí.
I estem treballant per incorporar-ho a GameSquare i que cadascú ja pugui fer el seu show, per dir-ho així.
És que ara estic imaginant algun streamer important
sí.
I això seria la bomba, eh?
Sí, no, de fet, nosaltres, ens sabeu que el flyer és que en una hora de stream de mitjanes estan fent 700 euros de ventes. En una hora de stream.
Impressionant.
I la gent està encantadíssima i es queden, i tenim gent, tenim botigues que participen i diuen, clar. No, si em quedo mirant-ho només per lo entretingut que és, que la gent s'ho passa molt bé mirant-ho.
No, i a més pots aprendre com vendre un producte.
Exacte, exacte.
I esteu al Four Years From Now, aquí són empreses que són startups, etc.
Sí.
Tu m'estaves dient que l'empresa acaba d'aconseguir algun tipus de ronda. Això no, nosaltres de la generació no ho dominem gaire, però deu ser molt important, no?
Sí, no, bàsicament al final, com una startup, els diners són, bueno, com a tota companyia, el més important, i quan comences ho fas tot amb fons propi, crees l'SL amb els estalvis que tens i no demanis més, i al final nosaltres vam estar 5-6 mesos validant el mercat sense gastar-nos ni un duro, i just quan vam veure que teníem mètriques interessants vam dir, vale, anem a buscar una mica de finançament extern per créixer i més ràpid i expandir-nos més ràpid.
Molt bé.
I sí, vam tancar una ronda en 48 hores, de fet, ens van publicar una plataforma de crowdfunding i en 48 hores es va tancar i ens van entrar mentors també d'acceleradores d'aquí de Barcelona com Seed Rocket.
Déu-n'hi-do. Per últim, has venut alguna cosa tu personalment?
Sí, sí.
A veure, explica'm alguna cosa que hagis vengut.
Jo, de fet, en un stream vam fer un live shopping de Funkos però també de gaming. I jo vaig vendre una edició col·leccionista Steelbook del The Last of Us.
Oh!
Del The Last of Us, reserva del 2014.
Molt bé.
Sí, sí.
I va haver interès, eh?
I va haver, sí, es va vendre bé. No diré el preu, però es va vendre bé.
Molt bé. Ja per últim, ara sí. Estic pensant, tu quan... S'imagino que hi ha una aplicació i tu pots seguir, no? O sigui, hi ha com una comunitat i és fàcil de seguir, o tu busques per producte, com va això?
Tu busques per producte i dius, jo per aquest producte el vull per aquest preu.
D'acord.
I quan algú el penxi ja t'avisa.
Perfecte.
Ara estem treballant en que es pugui seguir també als venedors.
Vale.
Sobretot més per la part que volem ficar això de les subhastes en directe.
Clar.
Perquè t'avisi l'app quan estiguin.
Molt bé.
Els millors.
Què et sembla, Francesc?
Home, doncs a mi em sembla precisament, em sembla molt perillós, Albert. Em sembla que gairebé podria dir que criminalment perillós pel món del col·leccionista, perquè si ets col·leccionista aquí et pots començar a deixar els calés que no tens.
Exacte, o pots vendre i desfer-te de coses que t'estimes molt.
No, no, Albert, no. Aquí el que pot passar és que les famílies puguin començar a saber què tens, què val aquella estanteria que ocupa tant d'espai,
i demagat,
que es decideixin a vendre-la.
Sí, sí,
i abans no te n'adonis, un dia dius tu, aquí no tenia les meus Funkos? I diu, què hi ha qui fa ara? Una, un... un armari per la roba. Diu, mira, t'havien de dir una cosa, hem descobert que tots aquells catxarrets que tenia el papa per allà resulta que valen 4.000 euros i hem dit, als nens li fan falta ferros a les dents, sí, així sí, que això té prioritat. I et trobes que la teva col·lecció ha desaparegut, per tant, ho trobo molt perillós, doncs, en aquest sentit.
Fantàstica la conversa amb el Gerard Gené, que se'n recordava de nosaltres, que va venir un fa molt de temps, l'any 2018, al Generació Digital, i que aquesta plataforma GamesQuare cada vegada creix més. Parlàvem abans, Francesc, i ja estem arribant al final del podcast, del tema dels pins. Perdona, tu tens alguna cosa més que hagis vist que t'hagi agradat? O
doncs
què?
Mira, hem vist bastantes coses. A mi sempre m'agrada passar per la zona Android, que està sempre sí, en el pavelló 3, i és una zona on Android posa tota una sèrie de demostracions de moltes d'aquestes tecnologies que incorporen als serveis de Google i sí, estan en els seus telèfons, i que moltes vegades ens sentim a parlar, però no les utilitzem mai, perquè ens fa mandra. I saps sí, que el teu telèfon té un assistent de veu, però dius, bueno, ja, però no ho sé.
Sí, sí,
i no
sí,
la fas. I en canvi ja tens demostracions de com funciona això en un cotxe, com funcionaria això en una botiga, com funcionaria això doncs, a casa teva, i sempre és interessant veure aquest tasc una miqueta de futurisme, de dir, escolta, és que si volem, avui en dia podem viure com ens pensàvem que viuríem. A les pel·lícules ens sí, ensenyava com seria el futur,
ficció, no? Sí.
Aquesta sensació de t'aixeques i dius, hola Google, doncs escolta, prepara'm el matí i ja tens una sèrie d'instruccions fetes perquè t'obris els llums, t'obris les finestres de casa, et comenci a escalfar una cosa, etc. No? I això és fantàstic. De totes maneres, això sempre fa una miqueta de por, perquè has de decidir, no? Si vull aquest tas de futur, m'haig d'abandonar totalment a una empresa i donar-los-hi tot, obrir-me a tot el
sí,
que tinc,
sí, sí,
però a l'hora de la veritat, si tu tinguessis un majordom a casa que et fes exactament això, t'hauries d'obrir a ell, ell ho sabria tot sobre tu.
Exacte.
Per tant, si ho sap una empresa o ho sap un senyor, doncs, bueno, la qüestió és que a vegades hem de decidir què és el que volem. Però sempre és interessant veure-ho, sempre és interessant veure com a... M'ha agradat molt la demostració que han fet del Google, de l'aplicació Google Lens, vale, en quant a fotografia, que funciona en el Pixel 6, perquè és una cosa que havíem vist fa com 6 o 7 anys, em sembla que en una xerrada d'Adobe, presentaven un filtre que podia eliminar gent de les fotografies,
sí, allò,
per intel·ligència artificial.
Sí, sí.
Traia gent d'un monument... I
deixava el fons, com si fos
però
real.
Però això no ho havíem acabat de veure encara a la pràctica en sí, algun producte real. Això no havia aparegut, no? Encara no ho teníem. I, o potser sí, des de fa molt poquet, aquesta vegada parlàvem del Pixel 6, que ja ho incorpora i feien algunes proves. Tinc una foto que estic en un balancí amb un senyor, hola, què tal? I diverses coses del fons que ens hem eliminat, no? I que ho eliminen bastant bé. I l'altra cosa que també m'ha semblat molt curiós de veure és que des de ja fa molts anys veiem moltes experiències de realitat virtual
sí,
aquí, grans empreses que porten doncs, moltes coses. Hi havia una experiència, no era realitat virtual, però això crec que t'agradarà. Hi ha una reproducció d'aquest petit còpter que vola per Mart.
És veritat, sí.
Em sembla sí, que s'ha sí, sí, de Qualcomm.
Correcte, que era un apartat dels Estats Units, crec. Sí, sí, i les imatges eren espectaculars.
I el tenen allà, no? Sí, en reproducció, i és maco i interessant de veure si t'agrada tot el tema aeroespacial. Però a nivell de realitat virtual, diverses empreses, des de SK Telecom, a Orange o Qualcomm, estaven mostrant experiències de realitat virtual, vale? Fins aquí res conegut, però amb l'Albassan, a partir d'aquest any, del metavers. Hi havia moltes demos de VR ja pensada per interactuar dins el metavers. Experiències d'assistir a un concert, experiències de reunir-te en sales amb altres persones, etc. I totes ja amb aquest punt metavers que des de que Facebook doncs, va fer el salt, no? ara s'està posant una miqueta de moda, no sabem ben bé fins on arribarà, però bueno, ja tenim una miqueta del metavers també en el Mobile World Congress.
Jo vaig parar-me a l'empresa NTT japonesa, tenien un stand força petit, però allà estaven i vaig estar parlant amb un responsable de NTT. No ens vam entendre gaire, va ser una comunicació una mica estranya, perquè vaig veure un producte que vaig dir, uf, això està molt bé. I tenen com la tecnologia perquè tu puguis, per exemple, estar escoltant amb el mòbil l'àudio d'una pel·lícula i no molestar, per exemple, si estàs al costat d'una persona al tren o a l'avió, no molestar la persona que tens al costat sense utilitzar auriculars.
Vaja.
És a dir, creant com una espècie de bombolla.
Ostres, això està molt bé.
I estic investigant per veure com exactament funciona. Curiosament no ho vaig poder provar, però allà t'ho explicaven que era possible. I ha estat una de les coses que més m'ha sorprès, però ho hem de provar i veure si funciona.
La veritat és que sí, perquè això, escolta, pot ser la solució a molts dels mals de caps que hi ha al transport públic quan ve la persona amb els auriculars, amb el que es posa a veure...
Sí, mira, sí, sí,
poden
sí,
veure vídeos de la família que li han enviat per WhatsApp.
Exacte.
I sents la nena cantant aniversari feliç
sí, sí, sí,
de 3 seguints més enllà, no?
Els nostres nets ens diran, però existia el tren del silenci? I iaio? Sí, sí que existia. Oh, saps? I això és que segurament ja funcionarà. Escolta, parlem de pins una miqueta?
I tant, home.
Sí, sí, a pins, eh? És
és aquella, no sé, és com un moment de joc que permet el Mobile World Congress i sobretot permet Android i que et fa anar a la recerca de pins i que moltes vegades, gairebé sempre estan a diferents llocs del Mobile World Congress, no?
Sí, sí, és una mena com de gamificació de l'experiència del Mobile World Congress, sí. De fet, una mena de forma d'obligar-te a passejar-te per tot el mobile.
És veritat.
Doncs des d'allà fa diversos anys, Android patrocina tota una sèrie de pins, que això parlar de pins, a mi em sempre fa pensar en Barcelona 92, en els anys 90, l'era dels pins, no? Però que són, bueno, és un element de promoció ja tan nostre com de tota la vida. Doncs aquests petits pins, que moltes vegades tenien el robotet d'Android com a protagonista, amb diversos disfraços, vestimentes, sí. Oficis o algunes coses, cada any canvia una miqueta el tema, doncs estan repartits per diversos stands durant el Mobile World Congress, en tenen uns quants també a la zona d'Android, allà sempre et donen una mena de, des d'allà fa uns quants anys et donen una mena de mapa.
De guia, no?
Exacte, sí, de guia, moltes vegades van amb una petita enganxina i així pots anar seleccionant quants en tens i no en aquest petit mapa, i vas veient. Aquest any han tornat, a la de l'estiu, que era molt reduïda, no hi van ser-hi, però aquest any han tornat, per alegria d'una miqueta de tothom, i jo, que ja em vaig prometre que no em faria mai més cap...
Crec que està gravat, Crec que està registrat a algun generació digital.
Almenys vaig decidir, mira, un cop ja vaig completar una vegada una sèrie, vaig decidir, mira, ja està, ja me l'he tret l'espinalga. Ara, si ho faig, serà doncs, perquè passo per allà i els recullo, però no bueno, és igual, aquest any he sigut una altra vegada, bueno, home. Vale, però on t'està anant? Bueno, estan per aquí, bueno, vale, vaig a passar-hi, no? I ha estat molt bé. Ha sigut molt més fàcil, sí, eren molts menys. La major part estaven a la zona Android, amb la qual doncs, era més fàcil que els pugués aconseguir sense tenir que visitar estants, perquè els estants moltes vegades te'ls amaguen.
Ja.
No, perquè no volen que la gent vingui a buscar els pins.
Clar.
Jo, en un dels estants, no diré de quina empresa, quan he anat el dematí del primer dia a buscar-ne un, em van dir, no, això només és per les persones que tenen visites reservades.
Perdoni, però no.
Vaig tornar 10 minuts després, quan aquest senyor ja no hi era, hi havia la safata, i vaig dir, hola, vull el pin, me la va donar, saps? Però algun es ha...
Bueno, que és que tu, has adquirit, doncs...
Sí, molta calle.
Sí, sí.
No, que diríem, a l'hora de buscar pins pel mòbil, tinc ja tots els trucs, sé quan veig on estan o no estan, on si els amaguen o no els amaguen. I la veritat és que ha sigut molt entretingut. Aquesta vegada els pins estaven basats en llocs emblemàtics de Catalunya.
Molt bé.
Hi havia, doncs, la Montserrat, doncs, el Museu Picasso, molt el Museu bé. De la Xocolata, el Laberint d'Horta,
vull dir, bonic.
Diversos llocs de la zona de Barcelona i pels voltants representats amb aquests pins.
Molt bé.
I un cop els tenies tots, com ha sigut el meu cas, que els he aconseguit tots, doncs et donaven, si eres dels primers, això els van aconseguir, et donaven una motxilla.
Molt bé.
I a la resta ens han donat doncs, un carregador inalàmbric.
Molt bé, fantàstic.
Amb acabat de fusta i el logotip d'Android, que a mi em semblava estupendo. I com sempre, cada any, la gent ja ho sap, sempre me'n guardo uns quants doncs, per repartir entre els oients del programa.
Molt bé, doncs estigueu atents, oients, perquè tindreu, ho feu bé, doncs un regal del francès de cada any.
Sí, a més recordeu que són pins exclusius d'edició del Mobile World Congress, no es troben enlloc.
Exacte, correcte. Doncs Francesc, ha estat molt bé aquesta estona, un gust parlar amb tu, de veritat.
Igualment, Albert, ho saps.
Per cert, els oients que ens estan escoltant ara, que sàpiguen que aquesta setmana també hi ha programa normal, és a dir, que si hi van, trobaran un altre podcast, que també és curiós, perquè aquesta setmana és molt especial, com que hi ha festivals i ICAT el que farà serà emetre música en directe. Aquesta setmana no s'emet el programa per la FM. L'altre dia el vaig escoltar per la FM, em va encantar. Francesc, de tant en tant jo recomano posar la ràdio i escoltar el programa el divendres a les 11 de la nit, de veritat. I res, doncs aquesta setmana serà només podcast, però a partir del divendres a les 12 ja el tindreu i també el que podeu fer és fer saber a la gent, als vostres seguidors, per exemple a les xarxes, que hem fet aquest especial a Mobile World Congress, totalment diferent del Generació Digital, parlant d'aquesta edició del Mobile. Que vagi molt bé, Francesc.
Moltes gràcies.
Fins la propera. I, oients, estigueu atents perquè d'aquí poc hi haurà algun altre especial només en podcast al Generació Digital. Adéu-siau.